Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Estem a l'últim divendres del mes de gener, dia 30 de gener del 2026, amb el cel pràcticament serè en alguns punts i amb núvols i clarianes en d'altres, però sigui com sigui, amb molt de fred en aquestes primeres hores. Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Temperatures.
Doncs ara mateix tenim 4 graus negatius a Vall de Núria, tenim 2 sota 0 a Das, 1 grau positiu el tenim a Ripoll i a Camprodon, 3 a Sant Pau de Segúries i a Mieres, també a Olot, 5 graus a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca, a les Preses i a Montagut, 6 a la Vall d'en Bas, 7 a Besalú i a Girona, 8 a Banyoles, 9 a Figueres i 11 a Roses.
Anem a la previsió del temps per avui i pel cap de setmana, Dani Ramírez.
Avui torna l'ambient amb núvols i clarianes, però fins i tot es pot imposar el sol a molts indrets. Vent de mestral, vent de nord-oest, després de la petita pertorbació d'aquesta matinada que ha deixat algun ruixadet, algun plogim, fins a 2 litres a la Vall d'en Bas, 1 litre a Perafita, a Lluçanès, 1 litre també a Manlleu, a Roda de Ter, mig litre a Olot, poca precipitació, 1 litre en forma de neu a Ulldeter. La temperatura a Ulldeter, 6 sota 0, de mínima. A la Tosa, 8 sota 0. Puigcerdà, 3 sota 0. Dos negatius, per exemple, a Camprodon, n'hi ha hagut 0 cap de Bànol, 5 a Sant Feliu de Buixalleu, 5 a Palamós o 7 a l'Escala. Dia marcat per aquesta variabilitat de núvols i clarianes, però ja sense pluja durant aquest divendres. I sembla que la nit podria canviar, però ja a partir de la mitjanit. Per tant, estem parlant de les primeres hores de dissabte. Matinada, matí d'hora de dissabte, torna a canviar el temps, passa un front, ruixats, pluja, 5, 10, 15 litres per metre quadrat, nova nevada al Pirineu, cap als 1.000, 1.200 metres, podria nevar també fins a Puigcerdà mateix i les valls del Ripollès. A partir de les 7, 8, 9 del matí anirà marxant la pluja cap al mar, alguna tempesta cap al Golf de Lleó, fregant potser el Cap de Creus, i tot això marxarà. Per tant, tramuntana forta, mala mar, però s'anirà aclarint, especialment a partir del migdia i la tarda, quan ja haurà passat la pertorbació de la matinada, matí d'hora de dissabte. Les temperatures baixaran, màximes de 10 a 13 graus aproximadament a l'interior, 7, 8, 10 graus de màxima. I diumenge, dia de sol, a última hora del dia una mica més de núvols, però en principi sense precipitacions, tot i que dilluns, tarda, nit, entre el migdia, tarda i nit, torna a venir un front, sembla que serà poc actiu, però pot tornar a donar ruixats, mentre que dimarts entraria vent del nord i ja no plouria.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars d'aquest divendres, més del 95% dels comerços d'Olot compleixen amb la normativa lingüística del català.
Són dades que ha obtingut l'Ajuntament després d'analitzar 660 establiments comercials. En la primera fase d'aquesta diagnosi es van detectar un total de 64 comerços que presentaven algun incompliment i la normativa que menys es respectava era l'atenció al públic. Des de la regidoria també apunten que al llarg d'aquestes properes setmanes s'iniciarà la tercera fase on poden començar les sancions d'un màxim de 300 euros.
La seva titular és la Susana Pagès.
Ara encetem aquesta tercera fase en la que ja s'ha parlat amb tots aquests comerços, que d'aquest 5% restant, menys d'un 5, un 4% i escaig, en el que ara ja sí entrarem directament a explicar que, a més de tots aquests serveis d'acompanyament que els podem facilitar perquè ho passin en català, sinó sí que haurem de començar a aplicar sancions per tal de que hi hagi l'opció de que com a mínim estigui tot en llengua catalana.
El Consell Comarcal de la Garrotxa vol ampliar la xarxa de voluntaris de protecció civil.
Actualment, Olot i el grup més nombrós i Sant Joan les Fonts i les Planes d'Hostoles també compten amb voluntaris. El president Albert Danés té prevista una reunió amb la Generalitat per parlar d'aquesta qüestió i assegura que els municipis hauran de treballar per trobar nous voluntaris.
I després jo crec que hem d'obrir el meló de protecció civil. La protecció civil ara mateix només en tenim Olot, sí que a Sant Joan hi ha una part, a les Planes també hi ha una part de voluntariat, i hem de trobar un voluntariat a nivell comarcal i ho hem de fer-ho tots plegats per tenir doncs una bona protecció civil a dintre la comarca.
De fet, els episodis de pluges intenses i les nevades copioses han disparat la demanda de llenya aquest hivern, fins al punt que alguns proveïdors han duplicat les vendes i ara es troben sense estoc.
El sector recorda que la producció necessita temps i recomana avançar la compra per garantir-se els llenyers plens durant les èpoques de fred.
En parla en Joan Mercè, gerent de Llenyes Mercè.
Aquest any ha estat excepcional, feia molts anys, jo fa 40 o no sé quants anys que faig llenya, i no has vist mai un hivern com aquest. ha arribat un punt que se'ls acaba tot el que tenien amb estoc sec. Nosaltres també se'ns està acabant, tot i que n'hem tingut molta, i a més el temps no acompanya, portem poder més d'un mes que no es pot treure de la fusta del bosc. Tirem de la que tenim, però també quan l'obrim, si no fa sol, no es acaba d'assecar. I bueno, ara doncs procurem de fer el que podem, però no anem tan bé com a principi temporada, que és el que sempre intentem dir a la gent, que la comprin a l'estiu.
Nova àrea d'autocaravanes a Gombrèn, una infraestructura que vol endreçar les zones properes a Montgrony, indret que atrau escaladors i senderistes.
Esdevé, a més, un primer pas per poder regular l'accés i l'estacionament en indrets on no és permès l'estacionament ni la pernoctació. L'actuació té un pressupost d'uns 300.000 euros i forma part del Pla de Sostenibilitat Turística Comarcal, subvencionat per la Unió Europea, amb uns 3 milions i mig d'euros repartits entre diferents projectes al Ripollès.
Escoltem el president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Rossell.
Turísticament doncs, estem molt ben situats, però doncs, hem de donar grans serveis perquè tota la gent que ens va pujant doncs, cada vegada s'hi trobi millor, tingui millors serveis i realment doncs, pugui estar-hi bé. Per tant, inaugurar aquesta planta d'aquí a Gombrèn doncs, millora doncs, el Ripollès en general.
La Garrotxa també vol reclamar concertació social exclusiva. La directora gerent d'Integra, Núria Fiter, és l'encarregada de recollir les signatures arreu de la comarca.
El principal objectiu de la iniciativa és instar el govern català a tirar endavant una llei que garanteixi els drets de les persones amb discapacitat. Es necessiten 50.000 signatures perquè pugui tirar endavant.
I llavors, evidentment, recollir 50.000 signatures no és una cosa fàcil. I llavors el que es va fer és buscar arreu de Catalunya diferents persones que es puguin, diguéssim, fer càrrec de gestionar la recollida de signatures a cada territori i a la Garrotxa, doncs, en aquest cas, sóc jo.
És mig quart de nou. L'ànima de la Fira del Farro de la Vall de Bianya veu difícil el futur de la pagesia si les administracions no hi ajuden.
És l'opinió de la Dolors Pedrosa, única productora de farro de la Vall de Bianya i una de les impulsores de la Fira que es du a terme aquest cap de setmana. Hem parlat amb ella de la producció que ha fet enguany, que està bona, però també ha reflexionat de com veu el sector primari i com han canviat les coses amb el pas dels anys.
Si primer es titula promolí alimentari i després tu amb uns sedassos has de separar per la mida que a tu t'agrada, de més gruixut, més fi, doncs són una sèrie de sedassos que són de diferent mida i tu el vas separant fins a aconseguir o una farina molt i molt fina, que és més per reposteria, o una altra de més gruixuda. Però el típic farro que es feia aquí, principalment a Bianya o a la comarca de la Garrotxa, doncs era bastant gruixudet. Era ben bé moldre'l i ja estava, i treure'l més gros.
Alumnes de l'Escola Badruna de Ripoll han arribat fins a les semifinals de la Lliga de Debat de la Universitat de Vic, que és una iniciativa que fomenta l'ús de la paraula i el pensament crític a través de debats amb temes d'actualitat i sobretot que siguin polèmics.
Aquesta és la tercera vegada que l'escola participa en aquesta lliga i amb els bons resultats d'aquesta edició, les previsions de cara al futur són molt bones.
L'Ona Carbonell és una de les alumnes.
Ha estat una experiència molt enriquidora, l'hem pogut compartir amb els companys de classe i hem fet una gran amistat i llavors també ens ha enriquit com a persones perquè també hem après a parlar en públic, sobretot a mi, que em costava moltíssim i he pogut, m'ha ajudat molt a l'hora del col·le i a les exposicions i a tot.
El Carnestoltes Infantil d'Olot ens retorna al centre de la ciutat aquest 14 de febrer.
Començarà a la plaça Major a les 10 del matí amb un esmorzar, després de fer rua pel casc antic, arribarà al Firalón i hi haurà un breu discurs dels Reis dels Carnestoltes Infantil i també un espectacle musical. El cartell d'enguany ha estat obra de les alumnes de l'Escola Municipal d'Expressió Carla Gàneva i Najua Pérez.
El seu director és en Tavi Algaró.
És una oportunitat per poder exterioritzar el que estem fent a dins l'escola, l'aprenentatge dels nostres alumnes, poder-ho transmetre fora i que pugui servir per transmetre en aquest cas aquesta festa tan nostrada de tant de temps. Això ens va molt bé, els alumnes els incentiva, encara que no ho facin saben que algun dia altre el poder els hi tocarà, alguns veuen com ho estan fent.
I avui també parlarem de literatura per partida doble perquè Carolina és el títol del nou llibre de Geni Rodà que aprofundeix en les relacions tòxiques.
L'escriptora olotina ha publicat aquest gener la seva setena novel·la, la primera amb l'editorial La Campana. Es tracta d'una història marcada per la pèrdua d'identitat, els secrets del passat i la voluntat de trencar patrons per protegir la següent generació, en aquest cas la seva filla.
La seva filla, que té uns 11 o 12 anys, està a punt d'arribar a una edat que va ser quan ella es va introduir en aquesta relació tòxica. Llavors, clar, aquí ja salten com les dobles alarmes, no? La història que no tens resolta tu i la història que no vols que la filla, en aquest cas, visqui. I llavors suposo que aquí és d'on treu la força de dir jo això no ho tinc superat, però és que potser ho he de superar, potser ho he d'afrontar perquè la meva filla sigui empoderada, sigui forta i no caigui allà on vaig caure jo, no?
Hi ha una iniciativa que són els clubs de lectura que s'estan consolidant de valent. Per exemple, a Ripoll estan a punt de celebrar el seu 10è aniversari. Serà el gener de l'any que ve.
La iniciativa, que va començar amb un únic grup, ha crescut progressivament fins a consolidar-se com un espai de trobada cultural de referència amb 3 clubs que acullen infants d'arreu de la comarca.
En parlarem a partir de 3:15. En esports, la Unió Esportiva Olot vol allargar la bona dinàmica aquest diumenge contra el Sant Andreu.
Serà un partit entre dos equips que arriben amb dinàmiques positives i que lluiten per objectius diferents. A més, amb dos equips s'han reforçat bé durant aquest mercat hivernal. El partit es jugarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Estadi Municipal.
I el podreu seguir en directe a través d'Olot Televisió i també de Televisió del Ripollès. Escoltem el tècnic Roger Vidal.
Encaixant de jugades per detalls o de jugades d'estratègia quan ens havíem mantingut molt sòlids durant la temporada i ara les últimes jornades hem tornat a recuperar-ho. No? No és casualitat que si mantens la porteria zero, perdre no ho fas. No? Llavors, si tu mantens la porteria zero i estàs encerrat de cara a porteria, doncs és una victòria. Llavors, hi ha mèrits ofensius, però també n'hi ha de defensius en aquestes les últimes victòries i hem de mantenir aquesta línia, concentració màxima a totes les línies en tasques defensives per després poder atacar bé.
La Copa Generalitat d'Hockey Patins se celebra al pavelló municipal de Ripoll aquest cap de setmana i aspira l'Hockey Club Ripoll.
Doncs sí, perquè va sol·licitar acollir la competició abans de saber que s'hi classificaria i ara volen aprofitar l'oportunitat per assolir el trofeu. La Copa arrencarà dissabte a les 10 amb la primera semifinal femenina i finalitzarà el diumenge cap a les 3 de la tarda un cop acabi la final masculina.
El president de l'entitat és Josep Izquierdo.
Aquesta copa té importància perquè nosaltres la vàrem demanar sense cap opció d'hi serem o no hi serem, però com que aquest any el Ripoll va sempre entre els 4-5 primers, doncs ha accedit. A la sort aquesta, doncs tenim esperances de que hi hagi molt bon hockey aquí a Ripoll. De fet, també els restaurants podran emplenar i alguns hotels, doncs, també.
I el sènior masculí del Club Vòlei Olot afronta una doble jornada important per agafar més distància amb el descens.
Dissabte jugarà a la pista del Club Vòlei Arcs i diumenge també jugarà com a visitant a la pista del Torre d'en Barra. El coordinador esportiu i judo del primer equip és Marc Busquets.
Seria un any que ens costaria una mica, que pagaríem la novetada. Hi ha jugadors que no havien jugat mai aquesta divisió, els jugadors que ja l'havien jugat també portàvem dos temporades a primera catalana i vull dir que no, el ritme no és el mateix. És veritat que des que hem tornat de Nadal portem 2 victòries seguides a casa i això doncs, ha ajudat que també recobrem tots els ànims una mica i estem a mitja taula, però és veritat que portem un partit menys. Aquest cap de setmana justament tenim aquest doble partit que si sumem 4, 5 dels 6 possibles punts jo crec que ja ens posem a bastants punts de descens, sobre 7 punts poder.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Més del 95% dels comerços d'Olot compleixen amb la normativa lingüística del català. Són dades que ha obtingut l'Ajuntament després d'analitzar 660 establiments comercials.
En la primera fase d'aquesta diagnosi es van detectar un total de 64 comerços que presentaven algun incompliment i la normativa que menys es respectava era l'atenció al públic. Des de la regidoria també apunten que al llarg d'aquestes properes setmanes s'iniciarà la tercera fase on poden començar les sancions d'un màxim de 300 euros.
Roger Isern.
Durant els últims mesos de 2025, l'Ajuntament d'Olot va començar una diagnosi per comprovar quin ús del català fan els comerciants arreu de la ciutat. En el marc de la campanya En català amb tothom s'han analitzat un total de 660 establiments. S'ha comprovat si complien amb la normativa vigent, que implica una senyalització. Els cartells fixos i els documents d'oferta han d'estar redactats com a mínim en català. En dades ja definitives, més del 95% dels comerços ja compleixen amb la normativa, tal com explica la regidora de Comerç a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies.
Destacar, sobretot, el compliment també d'ara del 95,6% dels establiments equips que compleixen ara mateix en aquesta normativa, i per tant complir amb la normativa també significa que poden oferir una millor atenció en el seu client, i en aquest cas potser destacar sobretot aquest compromís amb el comerç i amb la llengua, que serem incansables en aquest cas per acompanyar els establiments comercials perquè puguin millorar i garantir també l'atenció en aquests clients.
A la primera fase de la diagnosi es van detectar errades en 64 establiments. Les principals van ser d'atenció al públic i en la cartellera. Pel que fa a tipologia, les incidències es concentraven en supermercats i bars, amb 13 casos cadascun, i en barberies, basars i botigues de telefonia mòbil en la resta de casos. Van representar el 9,7% de comerços que no complien amb la normativa. Canalies ha remarcat que en la segona fase algunes d'aquestes incidències ja s'han solucionat.
Agrair també l'esforç de tots els establiments, no?, que en aquesta primera fase que van fer i que es van detectar algunes mancances, doncs veure que en els primers que no complien, doncs més del 54%, doncs han fet esforços per complir també en aquesta normativa i per millorar realment l'atenció, també és un agraïment també per l'esforç també que fan tots aquests comerços.
En els basars, comerços de roba i sabates o locutoris ja s'han corregit el 100% de les incidències. Ara, en aquests propers dies, es farà la tercera fase, on si es troben casos que no compleixen la normativa, es poden començar a plantejar sancions màximes de 300 euros. La regidora de Llengua Catalana a l'Ajuntament d'Olot és Susana Pagès.
Ara encetem aquesta tercera fase, en la que ja s'ha parlat amb tots aquests comerços, que d'aquest 5% restant, menys d'un 5, un 4% i escaig, en el que ara ja sí entrarem directament a explicar que, a més de tots aquests serveis d'acompanyament que els podem facilitar perquè ho passin en català, sinó sí que haurem de començar a aplicar sancions per tal de que hi hagi l'opció de que com a mínim estigui tot en llengua catalana.
La campanya d'En Català amb Tothom també ha comptat amb accions com el cicle de cinema en català, les polseres de sensibilització entregades durant les últimes festes del Tura, l'entrega de còmics als centres educatius o continguts audiovisuals que han volgut donar visibilitat a experiències d'aprenentatge del català.
El català està en situació d'emergència i, parlant d'emergències, el Consell Comarcal de la Garrotxa vol ampliar la xarxa de voluntaris de Protecció Civil.
Actualment a Olot i el grup més nombrós, i a Sant Joan i a les Planes, també compten amb voluntaris. El president Albert Anés té prevista una reunió amb la Generalitat per parlar d'aquesta qüestió i assegura que els municipis hauran de treballar per trobar nous voluntaris.
Gerard Puigdemont.
Un dels objectius que s'ha proposat el nou president del Consell Comarcal, Albert Anés, és millorar la gestió de les emergències a la Garrotxa. Per això creu que cal potenciar el Servei de Protecció Civil.
I després jo crec que hem d'obrir el meló de Protecció Civil. Vale, Protecció Civil ara mateix només en tenim Olot, sí que a Sant Joan hi ha una part, a les Planes també hi ha una part de voluntariat, i hem de trobar un voluntariat a nivell comarcal, i ho hem de fer-ho tots plegats per tenir, doncs, una bona Protecció Civil a dintre la comarca.
La setmana que ve té una reunió amb la Generalitat per tractar aquesta qüestió i plantejar accions que avancin cap a aquest objectiu. Diu també que ha parlat sobre aquesta qüestió amb l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós. El que té clar el president del Consell és que els diferents municipis de la comarca hauran de treballar per engrandir la xarxa de voluntaris. Assegura que és clau si ens fixem en els fenòmens meteorològics.
Partint que és un cos amb voluntariat, doncs intentar, doncs, enriquir aquesta xarxa de voluntariat i enriquir-la a través dels municipis. També que puguem tenir, doncs, a cada municipi una mica de zona, una mica de persones que puguin gestionar, doncs, el tema de Protecció Civil. Aquests temes de Protecció Civil, que són, doncs, tallar algun carrer, gestionar temes d'aparcament, jo crec que són valors necessaris, i alhora també, doncs, quan tinguem algunes emergències, doncs, de tenir, doncs, un teixit de voluntariat juntament amb els ADF i juntament, doncs, amb Protecció Civil, doncs, per poder fer xarxa i poder, doncs, donar solucions a tot el veïnatge.
Paral·lelament, Albert Danés ha assegurat que els diferents municipis de la comarca van avançant en l'elaboració dels documents d'UPROSIM, una feina que es du a terme des del SIGMA i que ha de servir, per exemple, de mesura preventiva per als ajuntaments en cas d'emergència.
Mireu, una altra conseqüència de les sorpreses que ens dona el clima: els episodis de pluges intenses i nevades copioses han disparat la demanda de llenya aquest any, fins al punt que aquest hivern alguns proveïdors han duplicat les vendes i ja no tenen estoc.
El sector recorda que la producció necessita temps i recomana avançar la compra per garantir-se els llenyers plens durant les èpoques de fred.
Paula Sayagó.
Ja diu el refrany que mai no plou a gust de tothom. A l'hivern la venda de llenya es dispara pel fred i per la necessitat d'omplir els llenyers sense patir per la falta de fusta. Enguany, però, ha estat excepcional. La pluja i les nevades no són amigues de la llenya i això fa que la producció minvi. Des del sector recorden que cal ser previsors i recomanen comprar la llenya a l'estiu, quan les temperatures són més elevades i els troncs s'aixuguen abans, oferint una millor qualitat del producte. Escoltem el gerent de Llenyes Mercè, Joan Mercè.
Aquest any ha estat excepcional, feia molts anys, jo fa 40 o no sé quants anys que faig llenya, i no es vivís mai un hivern com aquest. Ha arribat un punt que se'ls acaba tot el que tenien amb estoc sec. Nosaltres també se'ns està acabant, tot i que n'hem tingut molta, i a més el temps no acompanya, portem poder més d'un mes que no es pot treure de la fusta del bosc. Tirem de la que tenim, però també quan l'obrim, si no fa sol, no es acaba d'assecar. I bueno, ara doncs procurem de fer el que podem, però no anem tan bé com al principi temporada, que és el que sempre intentem dir a la gent, que la comprin a l'estiu.
Des de Llenyes Mercè, les comandes han anat a l'alça i estimen que fins i tot han duplicat el volum de vendes.
Ha plogut més del normal, el gener un mes, que bueno, de dies era molt sol, s'estava bé, es treballava, i ara tot just estem acabant el gener i ens queda fins a la primavera, que sol ser llarga, doncs, bueno, farem el que puguem, però tot arreu, truca gent d'Olot, truca gent de Vic, de tot arreu, que la llenya seca s'ha acabat.
Mercè recorda que la producció de llenya, a diferència del pèl·let o el gasoil, requereix un procés natural i que necessita temps. De fet, per una qualitat òptima, el primer pas ha de començar un any abans de la seva venda. La feina aquest any s'ha acumulat i les vendes s'han disparat, fins al punt que el sector s'ha quedat sense estoc.
Canvien totalment de qüestió, nova àrea d'autocaravanes a Gombrèn, una infraestructura que vol endreçar les zones properes a Montgrony, un indret que atrau escaladors i senderistes.
Esdevé, a més, un primer pas per poder regular l'accés i l'estacionament en indrets on no és permès l'estacionament ni la pernoctació. L'actuació té un pressupost d'uns 300.000 euros i forma part del Pla de Sostenibilitat Turística Comarcal, subvencionat per la Unió Europea, amb uns 3 milions i mig d'euros repartits entre diferents projectes del Ripollès.
Laura Segú.
La nova àrea d'autocaravanes de Gombrèn ha estat oficialment presentada aquest dimecres. El president del Consell Comarcal del Ripollès, Amadeu Roser, destacava el valor d'infraestructures com aquesta per tal d'endreçar el turisme a la comarca i recorda que aquesta actuació forma part del Pla de Sostenibilitat Turística Comarcal, subvencionat per la Unió Europea, amb uns 3,5 milions d'euros repartits entre diferents projectes al Ripollès. L'actuació Gombrèn supera els 300.000 euros. Amadeu Rosell.
Sabeu que turísticament doncs, estem molt ben situats, però doncs, hem de donar durant serveis perquè tota la gent que ens va pujant doncs, cada vegada s'hi trobi millor, tingui millors serveis i realment doncs, pugui estar-hi bé. Per tant, inaugurar aquesta planta d'aquí a Gombrèn doncs, millora doncs, el Ripollès en general.
L'alcalde César Uller recorda que l'objectiu d'aquesta àrea és la de ser dissuasòria per descongestionar punts calents d'aparcament en zones properes a Montgrony. César Uller.
Sempre s'havia pensat, bueno, s'han de posar restriccions, s'han de prohibir camins, però clar, si fas una cosa així s'has de donar una opció. No pots dir, ho prohibit i tothom encara és pitjor, del campi qui pugui. Ara tenim això, tenen un lloc on venir i per tant pots dir, escolti'm, allà no s'hi pot posar, s'ha acabat. No. I la idea és aquesta, que sigui una ordenació de l'accés que ja tenim. Tot i que aquest pla estratègic de turisme es va idear abans del Covid, ja es preveia que això podia passar. En aquell moment no es va pensar en fer una àrea específica, però és que després del Covid va ser exponencial i ho sabem a tot arreu.
Aquesta àrea compta amb una trentena de places, punts de buidatge d'aigües grises i negres, serveis amb dutxa i una zona de pícnic. L'àrea d'autocaravanes blanca de Mataplana, tal com s'ha batejat, serà gratuïta com a mínim durant els 5 primers anys. Les tasques de manteniment, servei d'escombraries i buidatge de les aigües correrà fins llavors a càrrec de l'Ajuntament. A partir d'aquí no es descarta cobrar per l'ús d'aquestes instal·lacions.
Anem ara als esports. L'Olot vol allargar la bona dinàmica aquest diumenge contra el Sant Andreu.
Serà un partit entre dos equips que arriben amb dinàmiques positives i que lluiten, això sí, per objectius molt diferents. A més, amb dos equips s'han reforçat bé durant aquest mercat hivernal. El partit es jugarà aquest diumenge a les 6 de la tarda a l'Estadi Municipal.
Aquest diumenge hi ha tots els al·licients posats perquè es vegi un gran partit de futbol, o això és el que hauria de passar. De fet, amb dos equips es troben en un bon moment. La Unió Esportiva Olot va aconseguir per primera vegada la victòria fora de casa i a més va aconseguir la segona victòria consecutiva. Per altra banda, hi ha el Sant Andreu, l'equip més en forma de la categoria, que fa uns dos mesos que no coneix la derrota. L'entrenador Roger Vidal explica que l'equip arriba en un bon moment, però que al davant hi ha un dels millors equips de la categoria.
Hem dit que a nivell de puntuació, a nivell
de dinàmica és el millor moment de la temporada, no? Tan sols fent dues victòries seguides que no havíem aconseguit en tot l'any, això et reforça i augmenta la confiança i bueno, tot fa que tot vagi de cara, no? Ve un rival molt atractiu, segurament és un dels que fa millor futbol, segur que és el que té millor plantilla, gairebé n'estic convençut, han continuat firmant ara el mercat d'hivern, vull dir que el nivell encara ha pujat més i és un equipàs amb una afició al darrere que els empeny, no?
L'Olot és desè classificat a 6 punts del descens i a 6 del playoff. El Sant Andreu és tercer classificat després d'empatar el Narcís Sala contra el Terrassa a 1 en el darrer partit. El rival Quadri Barrat ha aconseguit 4 victòries com a visitant contra equips com l'Atlètic Balears, el Reus, el Barbastre i el Torrent. A més, és un equip que s'ha reforçat bé durant el mercat hivernal, igual que la Unió Esportiva Olot, on les incorporacions han tingut un impacte immediat. Un dels aspectes que destaca Vidal és el fet de tornar a aconseguir deixar la porteria a zero en aquestes dues últimes victòries, un objectiu que en els últims partits no s'havia aconseguit.
Encaixant de jugades per detalls o de jugades d'estratègia quan ens havíem mantingut molt sòlids durant la temporada, i ara a les últimes jornades hem tornat a recuperar-ho. No? No és casualitat que si mantens la porteria a zero, perdre no ho fas, no? Llavors, si tu mantens la porteria a zero i estàs encerrat de cara a porteria, doncs és una victòria. Llavors, hi ha mèrits ofensius, però també n'hi ha de defensius en aquestes dues últimes victòries, i hem de mantenir aquesta línia, concentració màxima a totes les línies en tasques defensives per després poder atacar bé.
L'Olot tindrà tots els jugadors disponibles excepte Andreu Guiu, Marc Fuentes i Martí Puigverd. Des de l'Olot han apostat també per realitzar iniciatives per tal que vingui més gent al camp en aquest partit, un duel que s'espera amb l'arribada d'unes 200 persones per part de l'afició de la Unió Esportiva de Sant Andreu. El partit es jugarà diumenge a les 6 de la tarda i es podrà seguir en directe des de mitja hora abans per Ràdio Olot i també en directe en imatge per Olot Televisió i la xarxa Més.
Des de l'any 56 oferim el bo i millor amb molta varietat de roba i complements per tots els bons clients. La Casa Blava.
Les millors rebaixes les trobareu a la Casa Blava. Heu de triar escola per als vostres fills o filles? Veniu a les jornades de portes obertes dels centres d'infantil i primària d'Olot. Petit plançó, xerrada el 31 de gener a les 11 i visites personalitzades. Cor de Maria Maria Reina, dissabte 7 de febrer a les 11 i visites personalitzades. Greda, 18 de febrer a les 3. Escola Pia, 21 de febrer al matí i visites personalitzades. Malagrida, 19 de febrer a les 3. Morrot, 24 de febrer a 3:45. Sant Roc, 25 de febrer a 3:45. Volcà Vizaroques, 26 de febrer a 3:45. Pla de Dalt, 28 de febrer a les 10 i visites personalitzades. Tota la informació de la preinscripció escolar a oloteducació.cat.
Flexibles, responsables i econòmics, ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Només fins al 31 de gener amb Xinxin de Flelu, emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per tu o per regalar, i també per al sol i progressives. Dues ulleres més per un euro més amb Xinxin de Flelu. Vegeu-ne les condicions a l'òptica.
T'esperem a la teva òptica Helena Flelu d'Olot, a la plaça Clarà número 1.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Autoelèctric Haisa, la nostra marca ho diu tot. Qualitat. Cotxe, sigui quin sigui el teu model, servei el que tu et mereixes. Electrònica i mecànica de l'automòbil. Reparació, lloguer i venda de màquines electroportàtils. Autoelèctric Haisa. Ens diferenciem en el servei. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. Demana cita prèvia a la nostra web haisa.cat o truca al 972 26 15 30.
A edificar.com tenim una àmplia varietat de vehicles seminous i d'ocasió impecables, revisats fins l'últim detall. I per això et donem fins a 5 anys de garantia. Sí, sí, fins a 5 anys. Ens trobaràs a Girona i a Fornells de la Selva. Edificar.com. Tenim el teu cotxe.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, són 8:45. Més del 95% dels comerços d'Olot compleixen amb la normativa lingüística del català.
Són dades que ha obtingut l'Ajuntament després d'analitzar 660 establiments comercials. En la primera fase d'aquesta diagnosi es van detectar un total de 64 comerços que presentaven algun incompliment i la normativa que menys es respectava era l'atenció al públic. Des de la regidoria també apunten que al llarg d'aquestes properes setmanes s'iniciarà la tercera fase on poden començar les sancions d'un màxim de 300.
Escoltem la Susana Pagès.
Ara encetem aquesta tercera fase en la que ja s'ha parlat amb tots aquests comerços, que d'aquest 5% restant, menys d'un 5, un 4% i escaig, en el que ara ja sí entrarem directament a explicar que, a més de tots aquests serveis d'acompanyament que els podem facilitar perquè ho passin en català, sinó sí que haurem de començar a aplicar sancions per tal de que hi hagi l'opció de que com a mínim estigui tot en llengua catalana.
Ho deia ja en la primera entrevista concedida en els nostres mitjans al president del Consell Comarcal de la Garrotxa, vol ampliar la xarxa de voluntaris de protecció civil.
Doncs sí, actualment a Olot hi ha el grup més nombrós i Sant Joan les Fonts i a les Planes d'Hostoles també compten amb voluntaris. El president Albert Danés té prevista una reunió amb la Generalitat per parlar d'aquesta qüestió i assegura que els municipis hauran de treballar per trobar nous voluntaris.
Partint que és un cos amb voluntariat, doncs intentar doncs, enriquir aquesta xarxa de voluntariat i enriquir-la a través dels municipis. També que puguem tenir doncs, a cada municipis, una mica de zona, una mica de persones que puguin gestionar doncs, el tema de protecció civil. Aquests temes de protecció civil de que són doncs, tallar algun carrer, gestionar temes d'aparcament, jo crec que són valors necessaris i alhora també doncs, quan tinguem algunes emergències doncs, de tenir doncs, un teixit de voluntariat juntament amb els ADF i juntament doncs, amb protecció civil doncs, per poder fer xarxa i poder doncs, donar solucions a tot el veïnatge.
Els episodis de pluges intenses i les nevades copioses d'aquests dies han disparat la demanda de llenya aquest hivern fins al punt que alguns proveïdors ja no en poden servir.
El sector recorda que la producció necessita temps i es recomana avançar la compra per garantir-se els llenyers plens durant les èpoques de fred.
Escoltem en Joan Mercè, gerent de Llenyes Mercè.
Aquest any ha estat excepcional, feia molts anys, jo fa 40 o 50 anys que faig llenya i no es vivís mai un hivern com aquest. Ha arribat un punt que se'ls acaba tot el que tenien amb estoc sec. Nosaltres també se'ns està acabant, tot i que n'hem tingut molta, i a més el temps no acompanya, portem poder més d'un mes que no es pot treure de la fusta del bosc. Tirem de la que tenim, però també quan l'obrim, si no fa sol, no es acaba de secar. I bueno, ara doncs procurem de fer el que podem, però no anem tan bé com a principi temporada, que és el que sempre intentem dir a la gent que la comprin a l'estiu.
Nova àrea d'autocaravanes a Gombrèn, una infraestructura que vol endreçar les zones properes a Montgrony, indret que atrau escaladors i senderistes.
Esdevé més un primer pas per poder regular l'accés i l'estacionament en indrets on no és permès l'estacionament ni la pernoctació. L'actuació té un pressupost d'uns 300.000 euros i forma part del Pla de Sostenibilitat Turística Comarcal, subvencionat per la Unió Europea amb uns 3.500.000 d'euros repartits entre diferents projectes al Ripollès.
El president del Consell és Amadeus Rossell.
Turísticament doncs, estem molt ben situats, però doncs, hem de donar durant serveis perquè tota la gent que ens va pujant doncs, cada vegada s'hi trobi millor, tingui millors serveis i realment doncs, pugui estar-hi bé. Per tant, inaugurar aquesta planta d'aquí a Gombrèn doncs, millora doncs, el Ripollès en general.
Atenció del que parlarem a partir d'ara perquè la Garrotxa també vol reclamar la concertació social exclusiva.
La directora gerent d'Integra, Núria Fité, és l'encarregada de recollir les signatures arreu de la comarca. El principal objectiu de la iniciativa és instar el govern català a tirar endavant una llei que garanteixi els drets de les persones amb discapacitat. Es necessiten 50.000 signatures perquè pugui tirar endavant.
D'altra banda, avui sentirem l'ànima de la Fira del Farro de la Vall de Bianya, que veu difícil el futur de la pagesia si les administracions no hi contribueixen.
És l'opinió de la Dolors Pedrosa, una única productora de farro de la Vall de Bianya i una de les impulsores de la fira que es du a terme aquest cap de setmana.
També anirem cap a la Universitat de Vic perquè alumnes de l'Escola Badruna de Ripoll han arribat fins a les semifinals de la Lliga de Debat que organitza a la UDB, una iniciativa que fomenta l'ús de la paraula i el pensament crític a través de debats en temes d'actualitat i sobretot polèmics.
Aquesta és la tercera vegada que l'escola participa en aquesta lliga i amb els bons resultats d'aquesta edició, les previsions de cara al futur són molt bones.
Coneixerem la Carolina, és el títol del nou llibre de la Jenny Rodà que aprofundeix en les relacions tòxiques.
L'escriptora Lutina ha publicat aquest gener la seva setena novel·la, la primera amb l'editorial La Campana.
I parlarem amb la Montse Maestre, encarregada dels clubs de lectura de Ripoll, que estan a punt de complir el seu desè aniversari. En esports, la Copa Generalitat d'Hoquei Patins se celebra al pavelló municipal de Ripoll aquest proper cap de setmana.
L'Hoquei Club Ripoll va sol·licitar acollir la competició abans de saber que s'hi classificaria i ara volen aprofitar l'oportunitat per assolir el trofeu.
I el sènior masculí del Club Vòlei Olot afronta una doble jornada important per agafar més distància amb el descens.
Dissabte jugarà a la pista dels Arcs i diumenge jugarà com a visitant a la pista del Torredembarra.
Són les 8:35.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Òscar Puente admet que Rodalies és un servei pèssim, però assegura que treballen dur per solucionar-ho.
El ministre ha dit que la reobertura de l'AP7 pot endarrerir-se i ha negat l'abandonament de la línia d'alta velocitat de l'accident d'Ademuz.
Para nosotros, para este gobierno, Rodalies es una prioridad, sin ninguna duda, y por eso hemos considerado necesario hacer esta distinción. Así que cuando decimos que en 2025 hemos ejecutado más de 600 millones en actuaciones del plan, son 600 millones en actuaciones con impacto directo en Rodalies.
Treball i sindicats pacten sense la patronal que el salari mínim interprofessional pugi 37 euros al mes fins als 1.221.
El govern espanyol decideix aplicar la pujada d'acord amb els sindicats, però sense aconseguir pactar-ho amb la patronal.
Ha aprovat que els funcionaris de presons siguin agents de l'autoritat amb el rebuig d'Esquerra, Comuns i la CUP.
El Parlament aprova una reivindicació històrica del col·lectiu que topa amb les entitats de defensa dels drets humans i Esquerra, Comuns i la CUP que veuen la mesura regressiva.
La Unió Europea designa la Guàrdia Revolucionària Iraniana com a grup terrorista.
La decisió l'han pres els ministres d'Exteriors dels 27 reunits aquest dijous a Brussel·les.
Israel admet per primer cop la xifra de 71.000 palestins morts en l'ofensiva a Gaza.
És la dada que dona el Ministeri de Salut de Gaza que fins ara les autoritats israelianes havien negat sistemàticament.
França acaba amb el deure conjugal de tenir relacions sexuals en el matrimoni.
El país ha corregit el Codi Civil arran d'una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans que instava a l'abolició del deure conjugal i d'una visió arcaica i canònica de la família.
És a dir, que podràs casar-te però no obligatòriament hauràs de tenir relacions sexuals amb la teva parella.
Correcte.
És el que venen a dir els francesos, eh? Veurem què passa.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I ara el temps. Dani Ramírez.
Avui torna l'ambient amb núvols i clarianes, però fins i tot es pot imposar el sol a molts indrets. Vent de mestral, vent de nord-oest, després de la petita pertorbació d'aquesta matinada que ha deixat algun ruixadet, algun plogim, fins a 2 litres a la Vall d'en Bas, 1 litre a Perafita, a Lluçanès, 1 litre també a Manlleu, a Roda de Ter, 0,5 litre a Olot. Poca precipitació, 1 litre en forma de neu a Ull de Ter. La temperatura a Ull de Ter, 6 sota 0, de mínima. A la Tosa, 8 sota 0. Puigcerdà, 3 sota 0. 2 negatius, per exemple, a Camprodon, n'hi ha hagut 0 a Campdevànol, 5 a Sant Feliu de Buixalleu, 5 a Palamós o 7 a l'Escala. Dia marcat per aquesta variabilitat de núvols i clarianes, però ja sense pluja durant aquest divendres. I sembla que la nit podria canviar, però ja a partir de la mitjanit. Per tant, estem parlant de les primeres hores de dissabte. Matinada, matí d'hora de dissabte, Torna a canviar el temps, passa un front, ruixats, pluges, 5, 10, 15 litres per metre quadrat, nova nevada al Pirineu, cap als 1.000, 1.200 metres, podria nevar també fins a Puigcerdà mateix i les valls del Ripollès. A partir de les 7, 8, 9 del matí anirà marxant la pluja cap al mar, alguna tempesta cap al Gol de Lleó, fregant potser el Cap de Creus, i tot això marxarà. Per tant, tramuntana forta, mala mar, però s'anirà aclarint, especialment a partir del migdia i la tarda, quan ja haurà passat la pertorbació de la matinada, matí d'hora de dissabte. Les temperatures baixaran, màximes de 10 a 13 graus aproximadament a l'interior, 7, 8, 10 graus de màxima. I diumenge, dia de sol, a última hora del dia una mica més de núvols, però en principi sense precipitacions, tot i que dilluns, tarda, nit, entre el migdia, tarda i nit, torna a venir un front, sembla que serà poc actiu, però pot tornar a donar ruixats, mentre que dimarts entraria vent del nord i ja no plouria.
Bassols Energia presenta La Guardiola Universal. Una nova manera de premiar la teva energia. Per cada acció responsable que fas, com estalviar, compartir o comprar al teu entorn, acumules beneficis. I atenció, cada any que continues amb nosaltres, la teva guardiola creix amb diners gràcies al pla de fidelitat. Descobreix-ho a bassolsenergia.com. Bassols Energia. L'energia que dones et torna.
Cinc minuts, tres quarts de nou, la Garrotxa també vol reclamar la concertació social exclusiva. Se n'encarrega la directora gerent d'Integra, la Núria Fiter. Està recollint signatures arreu de la comarca. Amb quins objectius, Roger?
Entitats sense ànim de lucre com Integra lluiten des de fa dècades perquè les persones amb discapacitat tinguin els drets que es mereixen. En aquest cas, durant els primers mesos de 2026, s'ha impulsat una recollida de signatures per recolzar una iniciativa legislativa popular, coneguda com ILP. Signant aquesta iniciativa es dona suport a una llei que protegeix els drets de les persones amb discapacitat, garantint una atenció social de qualitat mitjançant entitats sense ànim de lucre. N'ha donat més detalls la directora gerent d'Integra, Núria Fiter, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
La iniciativa popular legislativa és un mecanisme de l'administració perquè es puguin presentar propostes al Parlament per modificar, ampliar o el que calgui de diferents lleis o normatives que estan en procés d'anàlisi i de validació.
En el cas de la recollida de signatures se'n necessiten 50.000 per tal que aquesta ILP pugui ser aprovada per al govern de la Generalitat.
I llavors, evidentment, recollir 50.000 signatures no és una cosa fàcil, i llavors el que es va fer és buscar arreu de Catalunya diferents persones que es puguin, diguéssim, fer càrrec de gestionar la recollida de signatures a cada territori i a la Garrotxa, doncs, en aquest cas sóc jo.
La iniciativa a favor dels drets de les persones amb discapacitat i que puguin ser gestionats per entitats sense ànim de lucre s'inclou en una mesura a nivell català que vol millorar els serveis públics. Fiter també detalla a on i com es pot col·laborar amb les signatures.
Venia al carrer Serra Ginesta número 14 al primer pis, que és on tenim les instal·lacions centrals, i en horari de 8:45 del matí a 4 de la tarda, i doncs allà tenim la documentació oficial que ens ha proporcionat el Parlament perquè puguin omplir aquestes dades, que són, recordo, nom i cognoms, DNI, adreça, i ja està, i la signatura.
Un conjunt de firmes que s'han d'entregar a finals del mes de març i que han de servir perquè les condicions de les persones amb discapacitat d'arreu de Catalunya puguin millorar any rere any.
Cada vegada se sent a parlar més dels clubs de lectura. Fomenten, sens dubte, l'hàbit de la lectura entre persones de totes les edats. Ho saben prou bé el Club de Lectura de Ripoll, que està a punt de celebrar 10 anys d'existència. La iniciativa, que va començar amb un únic grup, ha crescut progressivament fins a consolidar-se com un espai de trobada cultural de referència. En parlem amb la Montse Maestre, que és l'encarregada del Club de Lectura. Què tal, Montse, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Què tenen els clubs de lectura que cada vegada atrauen més persones i tan heterogènies?
Sí, jo crec que hi ha una màgia molt especial entre el que és la lectura individual i compartir-la amb gran grup, no? El procés lector és un procés que fas tu sol o tu sola, però quan et trobes en un espai on tothom ha llegit la mateixa història i pots compartir contingut, personatges, etc., es fa molt enriquidor.
Aquestes trobades és com una mena de deures per a aquells que hi participen?
No, perquè s'ho agafen amb molt entusiasme. De fet, són nens i nenes que a vegades em puc trobar pel carrer i ja em diuen, aviat toca el club de lectura, no? Perquè és un llibre que llegim mensualment i, per tant, hi ha un temps per poder-ho fer de forma calmada i tranquil·la.
Vosaltres vàreu començar amb un grup. Ara, en quin punt us trobeu? Perquè m'imagino que la iniciativa ha anat creixent i el boca a orella és una publicitat impagable, no?
Sí, certament. Vam començar amb un grup que eren, en aquell moment feien 5è i 6è de primària i per sort els vaig poder anar activant fins a entrar a la universitat. I a veure, hi ha un moment, no, que això cau pel seu propi pes perquè s'obren camins i perspectives, però ara mateix en tenim tres, un dedicat més o menys, diguéssim, a cicle mitjà, un altre més o menys a cicle superior i l'altre a secundària. Per tant, ha anat creixent i el volum doncs ha incrementat al llarg dels anys.
Si aquestes iniciatives haguessin començat molt abans, ara tindríem més lectors i lectores?
No t'ho sabria dir, però el que és cert és que és molt reconfortant i a més el Club de Lectura porta una cosa afegida, que és que intercedeixen nens i nenes, en aquest cas, de la Biblioteca de l'Andermata de Ripoll, de diferents poblacions de la comarca del Ripollès, i això ho fa molt interessant i, per tant, aquesta petita taca d'oli sí que és cert que es va extenent.
Una mica, quan arriben a participar en aquest Club de Lectura, ja venen amb un hàbit lector previ o no necessàriament?
Bé, els clubs de lectura estan conformats realment per nens i per nenes que ja són lectors, no? I per tant, podem fer un determinat nivell de lectures en aquests espais. Però si bé és cert que han arribat nens i nenes que potser més empesos per la família que pel seu propi desig, han arribat al club de lectura i la gran majoria, alguns no, però la gran majoria s'han imbuït, no, de l'influx aquest de llegir, això sí.
Com ho podem fer els pares i mares per inculcar l'hàbit lector als nostres fills i filles?
En primer lloc, no fer-ho mai des de la imposició, perquè tota cosa imposada sempre genera una certa reticència. I en segon lloc, és una cosa molt important, que jo sempre dic que existeix un llibre o un gènere per cadascú de nosaltres, no? Per tant, recórrer moltes llibreries, recórrer moltes biblioteques i remenar molta diversitat de llibres, perquè hi ha sempre un llibre per cadascú.
Esteu a punt de celebrar aquest 10è aniversari. Fareu alguna iniciativa especial per commemorar-ho?
Doncs encara no ho tenim pensat, però m'agradaria moltíssim, doncs, que fos un espai per rememorar, no?, i que pogués venir algun autor, autora, il·lustrador, il·lustradora que ens ajudessin a farcir una mica aquest itinerari.
Montse Maestre, gràcies per acompanyar-nos avui a l'antena dels 5 minuts més. T'esperem un altre dia per seguir parlant de llibres. Una abraçada molt gran, bon cap de setmana.
Una abraçada, bon cap de setmana.
No deixem la literatura perquè Carolina és el títol del nou llibre de la periodista garrotxina Jenny Rodà.
L'escriptora i periodista olotina Jenny Rodà ha presentat fa pocs dies el seu nou llibre, Carolina. Després de l'èxit de Punt de Partit, publicat el 2023, Rodà torna en el seu 7è llibre amb una reflexió sobre les relacions tòxiques. La novel·la arrenca quan la filla preadolescent de la protagonista, Lona, troba un cofre ple de cartes i records de la seva mare. Dins d'aquells papers s'hi amaga un secret dolorós, un passat que mai no li ha volgut explicar. I és a partir d'aquí que el relat ens fa viatjar enrere en el temps per descobrir què va viure realment. La protagonista, que es diu Carolina, però també Carol, Lina o Lee, va patir una mort de joventut que la va anul·lar, buidar i allunyar de tot. Durant la novel·la pateix un canvi de nom constant, símbol clar de la pèrdua d'identitat, un homenatge explícit a la Colometa de Mercè Rodoreda, símbol també d'una identitat imposada. Rodà explica que la protagonista vol trencar patrons per protegir la seva filla.
La seva filla, que té uns 11 o 12 anys, està a punt d'arribar a una edat que va ser quan ella es va introduir en aquesta relació tòxica. Llavors, clar, aquí ja salten com les dobles alarmes, no? La història que no tens resolta tu i la història que no vols que la filla, en aquest cas, visqui. I llavors suposo que aquí és d'on treu la força de dir, jo això no ho tinc superat, però és que potser ho he de superar, potser ho he d'afrontar, perquè la meva filla sigui empoderada, sigui forta i no caigui allà on vaig caure jo, no?
Carolina és la primera novel·la de Jenny Rodà sota el paraigües de l'editorial La Campana. Anteriorment havia publicat els seus treballs en editorials més petites i àmbit local. Ara fa el salt.
Estic molt contenta per aquesta oportunitat perquè les persones que ens movem en aquest món sabem que editar avui en dia és molt complicat, sobretot per persones que no som conegudes, i per tant estic molt contenta que la Campana acceptés el manuscrit, se'l va llegir, li va agradar, i això per mi és una gran oportunitat, perquè és això, és una difusió a major escala, no?, també del llibre.
Carolina ja es pot trobar a totes les llibreries. És una novel·la plena de quotidianitat que parla no només de la necessitat de saber dir prou i tallar les relacions tòxiques, sinó també de la importància de perdonar-se per no haver-ho fet abans.
11 minuts les 9, anem als esports. La Copa Generalitat d'Hockey Patins arriba a Ripoll i amb bones perspectives, Martí Palau.
El pavelló municipal de Ripoll acollirà aquest cap de setmana la 16a edició de la Copa Generalitat, la competició que enfronta els 4 equips més ben classificats de la nacional catalana masculina i femenina d'Hockey Patins, un cop acabada la primera volta. L'activitat començarà dissabte al matí amb les semifinals femenines, que seran el Mataró, Vigues i Riells, a les 10, i el Caldes, Voltregà, a un quart d'una. A la tarda serà el torn per les semifinals masculines, que enfrontaran el Ripoll i el Caldes, a les 4, i el Mollerussa i el Noia, a un quart de 7. L'Hockey Club Ripoll va demanar acollir la Copa abans de saber que s'hi classificarien. Parla Josep Izquierdo, president de l'Hockey Club Ripoll.
Aquesta Copa té importància perquè nosaltres la vàrem demanar sense cap opció d'hi serem o no hi serem, però com que aquest any el Ripoll va sempre entre els 4 o 5 anys primers, doncs ha accedit. La sort aquesta, doncs, tenim esperances de que hi hagi molt bon hockey aquí a Ripoll. De fet, també els restaurants podran emplenar i alguns hotels, doncs, també.
La final femenina serà el diumenge a les 11 del matí, mentre la masculina serà el mateix dia a un quart de dues de la tarda. Els ripollesos afronten la competició en un dels millors moments de la temporada, situats a la segona posició de la Lliga i amb bones sensacions sobre la pista. L'equip confia en aixecar la Copa davant la seva afició.
Complicat, no. El hockey, si tens la sort aquell dia i la possibilitat de que t'entrin dos o tres gols, doncs mira, però el fet és que hi siguem. Que hi siguem, doncs, és molt atractiu, és molt, i al final ens hi juguem, doncs, guanyar o no, però hi ser-hi. El factor públic que cada dissabte que juguem aquí és molt important i hi ha molt bona afició, doncs és també important, clar. Amb aquest plus potser, doncs, hi arribarem a diumenge.
El millor hockey patins del país es veurà a Ripoll aquest cap de setmana, amb 8 equips implicats i centenars d'aficionats que es desplaçaran a la comarca. Recordem que la final masculina, prevista per aquest diumenge a un quart de dues de la tarda, es podrà veure en directe per Televisió del Ripollès i per la plataforma de la xarxa Més.
El sènior masculí del Club Vòlei Olot afronta una doble jornada important per agafar més distància amb el descens. Dissabte jugarà a la pista dels Arcs i diumenge també jugarà com a visitant a la pista del Torredembarra.
El Club Vòlei Olot masculí vol consolidar la primera nacional masculina després d'ascendir la temporada passada. Quan falten aproximadament unes 10 jornades per acabar la fase regular, el sènior masculí és 8è classificat amb 15 punts a 5 de distància del descens i amb un partit menys. De fet, la plantilla d'aquest any és un pèl irregular, tot i que en els últims dos partits ha aconseguit dues victòries. L'equip està format per jugadors que no havien competit mai en aquesta categoria nacional i d'altres que feia temps que no la jugaven i que, per tant, també han necessitat el seu procés d'adaptació. Ho explica el coordinador esportiu i jugador del primer equip del Club Voleibol Olot, Marc Busquets.
Seria un any que ens costaria una mica, que pagaríem la novetada. Hi ha jugadors que no havien jugat mai aquesta divisió, els jugadors que ja l'havien jugat també portàvem dos temporades a primera catalana i vull dir que no, el ritme no és el mateix. És veritat que des que hem tornat de Nadal portem dues victòries seguides a casa i això, doncs, ha ajudat que també recobrem tots els ànims una mica i estem a mitja taula, però és veritat que portem un partit menys. Aquest cap de setmana justament tenim aquest doble partit que si sumem 4, 5 dels 6 possibles punts, jo crec que ja ens posem a bastants punts de descens, sobre uns 7 punts poder.
Segons Busquets, la clau de la permanència és guanyar els partits a casa i fer-se forts com a local, ja que com a visitants sempre es compliquen més els partits. L'objectiu principal era estar a la part mig alta de la classificació, però a hores d'ara es conformen a aconseguir la salvació.
I nosaltres tenim clar que a primer nacional l'objectiu és la permanència. Volíem intentar estar de la part mig alta de la taula, però ens conformem a estar, ja et dic, és el primer any que recuperem la divisió i sempre es paga la novetada, el ritme és el mateix. Llavors, nosaltres estem contents amb estar a mitja taula a final de la Lliga. Queden 7 jornades, Llavors crec que l'objectiu és més que factible.
El Club Voleibol jugarà aquesta doble jornada important pels seus interessos. Aquest dissabte ho farà com a visitant a la pista del Club Volei Arcs a les 4 de la tarda i diumenge també jugarà fora, concretament al Pavelló Sant Jordi a la pista del Torredembarra a les 4 de la tarda. Si suma punts, els permetria escalar posicions i a la pròxima jornada rebria el cué de la classificació, l'Indescar Saragossa.
Bé, avui tenim contraportada amb la qual tanquem el programa. L'ànima de la Fira del Farro de la Vall de Bianya veu difícil el futur de la pagesia si les administracions no hi ajuden. És l'opinió de la Dolors Pedrosa, única productora de farro de la Vall de Bianya i una de les impulsores de la fira que es du a terme aquest cap de setmana. Hem parlat amb ella de la producció que ha fet aquest any, que per cert ha estat bona, però també ha reflexionat sobre com veu el sector primari i com han canviat les coses amb el pas dels anys.
Enguany es du a terme la 19a edició de la Fira del Farro de la Vall de Bianya i una de les persones que la va iniciar va ser la Dolors Pedrosa de la Tria. Avui encara hi és i admet que la fira ha ajudat a donar a conèixer aquest aliment i també la Vall de Bianya.
Jo crec que sí, perquè al principi ningú ho sabia. Encara ara hi ha també gent que tampoc ho sap, però no, sí. Jo crec que les fires aquestes dedicades a les farines especials que podem tenir en un poble sí que han donat molt de valor afegit.
A la Dolors sempre li agrada recordar que el farro és simplement la farina de blat de moro trinxat i que havia estat molt utilitzat per fer caldos. També se'n poden fer coques, galetes, pa. A la Vall de Bianya fa anys les cases que estaven al costat del riu tenien molí. N'hi havia des de Sant Pons fins pràcticament a Sant Joan les Fonts i qui més qui menys feia farro.
Si primer es titura per un molí alimentari i després tu amb uns sedassos has de separar per la mida que tu t'agrada, de més gruixut, més fi, doncs són una sèrie de sedassos que són de diferent mida i tu el vas separant fins a aconseguir o una farina molt i molt fina, que és més per reposteria, o una altra de més gruixuda. Però el típic farro que es feia aquí, principalment a Bianya o a la comarca de la Garrotxa, doncs era bastant gruixudet, era ben bé molt i ja estava, i treure-lo més gros.
Però qui produeix farro no ho fa per fer-se ric, i és que normalment el blat de moro es destina a menjar pels animals o per vendre'l. Parlant de diners, a la Dolors li preocupa molt el futur de la pagesia i el relleu generacional que hi pugui haver, tant per fer farro com per fer qualsevol altre cultiu o portar una explotació ramadera.
Estem fent una cosa que ens agrada molt i veig que també hi ha jovent que li agrada molt, però potser es decepcionarà. Això és el que sap greu. Jo n'he conegut bastants que es queden a mig camí. Comencen molt bé amb el pare i el que sigui, i que inclús després el pare també ha de plegar perquè el fill no l'ajuda i han muntat una gran explotació o han fet una gran feina. L'estació no ajuda, posa moltes traves.
La Dolors Pedrosa és l'única productora de farro de la Vall de Bianya. En part, gràcies a ella, la fira tira endavant. Enguany diu que ha sigut un any bo. Com taverna collit, entre 700 i 800 quilos nets. S'ha de recordar que veníem d'anys que amb prou feines en collia 100 quilos. Un any que dona una mica més de vida a un aliment bàsic fa alguns anys, però encara avui algunes persones com la Dolors se l'estimen d'allò més. La Dolors diu, però, que és important que aliments naturals com el farro es continuïn fent.
Si no s'hi posa ningú més, això també tindrà un fi, i que llavors s'haurà d'anar a vendre lo industrial.
Gràcies, Gerard Puigdemont. Ho deixem aquí. Que passeu bon cap de setmana i tornem dilluns a la mateixa hora. 5 minuts més.